llegint i documentant-me de què és això del periodisme d'investigació, hi ha com certes discrepàncies, no? Hi ha gent que diu que no, investigació ho és tot, fins i tot en telenotícies s'ha de fer investigació.
Clar, també, també.
Per tu què és, Eduard, el periodisme d'investigació? Quines característiques hauria de reunir?
Home, doncs, no sé, és agafar un titular, una notícia, i anar investigant què hi ha al darrere d'aquesta informació, d'aquesta realitat, d'aquesta notícia, a poc, no? No és un tipus d'informació que hagi de sortir immediatament d'un dia per l'altre, perquè no et dona temps, sinó a través de les fonts que tinguis, a través de contactes, anar rascant, gratant, 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 i trobar, diguem-ne, altres plànols de la realitat i altres plànols de la informació, no? No és una informació en calent, és una informació investigada, documentada, perseguida, no? I això pot tenir un format en un telenotícies, perfectament. Mira, ara, a l'estrena del Telenotícies 9 hem tingut un bon exemple, amb tota aquella sèrie de nens que van estudiar l'Alcorà a Gàmbia, per exemple, doncs això és una investigació de la Teixidor, va sortir pels Telenotícies en un format un pelet més llarg, però és investigació, vull dir que tots els temes periodístics que són treballats, que hi ha documentació, que van molt més enllà del titular, poden ser investigació, i nosaltres en un format més llarg també ho fem.
Però hi ha vegades, per exemple, que es diferencia entre el periodisme de denúncia o en profunditat, perquè, per exemple, el d'investigació ha de tenir com una informació inèdita. És a dir, en profunditat potser seria això, no? Rascar i tirar de fons i tal.
Clar, però, clar, sí, no és un tipus d'informació que en un dia determinat surtin a totes les agències, diguem-ne, no? O que surtin a tots els titulars dels diaris, a teles, etc. No? Sinó sol ser un tema propi de cada mitjà, que aposta en diversos mitjans per investigar, aporta recursos humans, recursos tècnics, i la barreja de recursos humans, tècnics i sobretot de temps, que el temps és imprescindible, aporta novetats i aporta històries pròpies fruit d'una investigació. Ara el que és car és el temps, i molts mitjans, per qüestió de costos, han reduït progressivament el periodisme d'investigació, i aquesta és la xacra una mica que tenim el periodisme actual, no? Que és molt de comunicats, es circumscriu molt a l'ambient polític, però vaja, per exemple, un bon periodisme d'investigació és tot el que hi ha hagut darrere del cas Bárcenas, per exemple, no? Doncs és investigar, trobar-te amb molta gent, tenir accés a documentació inèdita, això, diguem-ne, és un bon periodisme d'investigació, no? Que el mateix periodisme d'investigació pot ser de denúncia, perquè denúncia és una realitat concreta. Normalment, el d'investigació, i el treure casos a la llum pública a través de l'esforç i el temps, solen ser de denúncia d'una realitat concreta, no?
Si tu no diferenciaries, periodisme
d'investigació... De denúncia i investigació, no, no. A més, les fronteres entre aquests gèneres són sempre, no estan marcades mai, no? De manera molt, molt dràstica, no? Sinó que s'envaeixen entre els propis territoris. O sigui. Però sí que destacaria l'esforç humà, el temps, i que sigui innovadors, que sigui innovadors.
Vale, perquè hi ha autors que, per exemple, diuen que doncs, punts imprescindibles que ha de reunir un treball perquè sigui periodisme d'investigació és informació inèdita,
inèdita, pròpia,
que algú vulgui ocultar alguna cosa, no sé si això tu ho prendries com a vàlid,
bueno,
que va en
que...
contra dels interessos d'una majoria, us ho vam comentar.
Normalment, quan fas periodisme d'investigació o grates en un tema, sempre et trobaràs, pràcticament, en totes les circumstàncies, algun sector, algun grup d'interessos, alguna víctima que tal, que no vol parlar, que t'obstaculitza, que no vol, més o menys sempre, diguem-ne, no? Et trobaràs això. O sigui que és una constant, també, diguem-ne, no? Però... de vegades no és una informació amagada, sinó desconeguda, no? O que ningú, per exemple, ha prestat atenció a un fet inèdit, no? I llavors hi ha un periodista que va al darrere i ho treu, no? Bé, bueno, no és que estigui amagada, ningú amagava que les... que molts escolars d'aquí anessin a Gàmbia i anessin a estudiar la cura, diguem-ne. No, no era una informació amagada, no? A lo millor dissimulada o poc comentada o... però no explícitament amagada, no? Però, bueno, una bona periodista de la casa es va adonar de la situació, va gratar una mica, va veure que no era un primer cas, un segon cas, sinó que hi ha molts més casos i va tirar cap endavant, no? Nosaltres, en molts temes, partim de titulars o d'una realitat molt concreta i anem gratant què hi ha al darrere, diguem-ne. De vegades no traiem grans informacions inèdites i exclusives en els 30 minuts, no? Sinó que moltes vegades, més que periodisme d'investigació, el que fem és explicar i documentar una realitat molt més a fons del que habitualment es fan els informatius en formats molt més curtets, no? També fem això, no? Més que, de vegades ho hem tret, coses exclusives, coses que no se sabia, no? Però també fem molt, molt reportatge de denúncia d'una situació determinada, no? A través de la simple exposició més aprofundida de la realitat.
Llavors, el periodisme d'investigació traslladat a la televisió,
sí.
Què representa? Moltes més dificultats o molts més avantatges que l'escrit, per exemple? Podríem dir?
No, no forçosament, perquè trobes grans productes a la premsa escrita, grans reportatges, d'un impacte també sensacional. El que passa és que la televisió et pot ajudar amb la imatge, però fer periodisme d'investigació a la tele de vegades és molt més difícil, perquè tot allò que expliques ho has de mostrar. Ara estem fent un tema d'investigació sobre el llegat pictòric i de la fortuna d'un personatge clau en la indústria postfranquista, que era Muñoz Ramonet, que és el que té aquella mansió al carrer Muntaner, baixant pel carrer Muntaner abans de Diagonal. Doncs era un home molt lligat al règim i llavors bueno, tenia una col·lecció fantàstica que va llegar a l'Ajuntament de Barcelona, però a través d'una operació molt fosca les filles d'aquest empresari es van apropiar indegudament d'aquest llegat. Llavors ara hi ha una batalla jurídica entre l'Ajuntament i les filles. I ara nosaltres estem fent periodisme d'investigació sobre el trasfons d'aquesta història, els personatges claus d'aquesta història, amb la impossibilitat d'entrevistar els personatges claus perquè no es deixen ser entrevistats per la tele. Alguns dels personatges clau et poden dir moltes historietes però sense que tu els entrevistis. Llavors, clar, la prova de la investigació moltes vegades és que tu ho mostris, tu ho ensenyis, i de vegades per la televisió és molt més difícil, molt difícil. Sí, jo crec que és més difícil fer investigació per la televisió.
I en casos com aquest que se tanquen en banda, què?
Doncs has de trobar documentació que sustenti totes les coses que dius. Molt treball documental, molt treball de realització, molts recursos de vídeo que suplantin d'alguna manera allò que no succeeix davant de la pantalla. Tot una sèrie de recursos infogràfics de vegades per suplantar una miqueta tot allò que no es pot veure, no? Perquè clar, fer un reportatge sobre el que està passant a Ucraïna, a Kiev, a la Franja de Gaza, a qualsevol altre lloc que estiguin passant davant de la càmera coses, és molt més fàcil que no endinsar-te d'una història hòstia, en la qual ningú et vol parlar davant de la càmera, no? És molt més complicat, jo crec, sí.
Vale. No sé si hi ha algunes característiques especials del periodisme d'investigació a la tele que diferencien molt el de l'escrit, per exemple, no?
Jo destacaria molt bueno, la imatge, diguem-ne, la imatge, no? Que moltes de les seqüències que has de filmar per denunciar una situació determinada, de vegades les has de filmar clandestinament, que ningú et vegi, que la gent, diguem-ne, que és afectada, potser t'exigeix que tapis les cares. Hi ha una sèrie d'impediments que et posa la càmera que un boli i un paper i una gravadora potser no. Llavors jo diria que és més fotut, més complicat fer-ho en televisió.
I suposo que
però al mateix temps el resultat de veure molts personatges claus d'una història en pantalla i davant teu que t'expliquin, de vegades és molt més impactant.
Suposo que també és molt més costós d'elaborar. tant pel preu com pel temps, no? Perquè, clar, vol un
Pel temps,
muntatge.
molt. No tan sols l'habitatge, sinó la recerca d'imatges de com il·lustrar un tema propi d'aquesta envergadura, d'aquestes característiques, no?
I el fet de poder, clar, suposo que teniu un temps bastant limitat que voldríeu
Exacte.
extendre-us, no?
És aquest el tema. Per exemple, el cas de Muñoz Ramón és un típic tema de que se'ns va tirant el temps a sobre, els personatges no volen parlar, hem d'imaginar-nos com il·lustrar-lo, i es va allargant una mica el tema i van sortint moltes derivades del personatge, de la història, etc., que i comences a pensar sí, que jo necessitaria no mitja hora, sinó una hora o més, no? Llavors, clar, el temps és vital i de vegades exigeix, en televisió, el temps exigeix molt més temps en investigació, probablement, eh?
I la dificultat de condensar-ho, no? Suposo que,
La dificultat de
clar.
condensar-ho, exacte, de fer una síntesi i el millor de cada història, doncs, poder reflectir-ho en un temps molt determinat, no? I nosaltres estem, diguem-ne, condicionats una miqueta per el temps de durada. En diversos temes, ostres, ja demanem més temps. I de vegades ens el donen, eh? Perquè hem fet 30 minuts que no són 30 i no són 50, no? Excepcionalment, no? Però també ho podem fer.
Tu estàs aquí a la casa des de l'inici del 30 minuts, pot ser?
Estic a la casa, però no en el 30 minuts, sinó estic a la casa d'Informatius Diaris i a l'Estació Internacional. He estat durant molt temps a Informatius Diaris. Vaig passar durant un temps a un programa de reportatges també, que es deia Actual, que va desaparèixer. Però, mira, jo que estic ja 30 anys aquí, dels 30 anys a Informatius Diaris m'he passat 24 i pico. O sigui que només 5 i pico aquí al 30. O sigui, havia fet 30 minuts estant a la redacció,
Clar.
però dins del programa fa 5 i pico. O sigui, aquesta és la sisena temporada que comencem, que començo jo, diguem-ne.
Però per estar des dels inicis al 30 minuts, ai, a TV3, quin és el primer reportatge d'investigació que es feia? És a dir, quan es va començar a fer investigació? Ja des dels informatius? O això es va deixar més pel 30 minuts que també va començar amb...
No, sortien temes propis, tant a Telenotícies com al 30 minuts, eh? Sí, vull dir que és un gènere que s'ha fet servir tant informatius diaris amb temes molt propis que no el traia ningú, com al 30 minuts, també, eh? Sí, i tant, i tant.
Sempre s'ha practicat, eh?
Sí, sempre s'ha practicat, diria jo.
El primer reportatge és el que entrevista sense caputxa, pot ser? El
Ku Klux
84?
Klan.
Bueno,
Oi
sí.
que sí?
Si ara
Era el Ku Klux
t'ho
Klan, sí, són dels primers reportatges.
dius,
Exacte, que llavors el programa emetia 3 i 4 reportatges, no me'n recordo si eren 3 o 4, però eren molt més curtets.
és veritat, perquè ho teniu digitalitzat a la web i
Sí.
és veritat que en surten més de...
Sí, de vegades feia, en mitja horeta, feien dos reportatges de 15 minuts. I això va durar molt temps fins que es va optar per un sol reportatge a la setmana. Però durant un llarg període de temps es feia dos reportatges o dos, sí.
Llavors, per què es va iniciar un programa com el 30 Minuts a Televisió de Catalunya, sent una televisió autonòmica?
Autonòmica, sí, perquè Televisió de Catalunya va néixer amb la vocació de ser una televisió generalista i no local i folklòrica, sinó que tu a través de TV3 estiguessin assabentat de tot allò que passava no només a Catalunya, Espanya i al món. Llavors aquesta vocació ens va obrir els ulls cap a gèneres fets per totes les televisions del món. I llavors 30 Minuts va sorgir del format 60 Minutes de la televisió nord-americana, que feia reportatges. Cada televisió té un programa, diguem-ne, de reportatges històric també, eh? I llavors a TV3 es va optar per dir-li 30 minuts, no? Però és fill una miqueta d'aquella manera d'aprofundir i fer reportatges del 60 Minutes nord-americà. Sí, va sorgir
Em
d'aquí.
sembla que també hi havia alguna influència d'informe setmanal i en portada.
Sí, clar, també tots aquests programes beuen una miqueta de les mateixes fonts. El que passa és que 30 Minuts s'ha especialitzat una mica en fer reportatges, no forçosament ni molt menys, d'actualitat setmanal. L'actual, el programa de reportatges on estava jo abans, sí que era actualitat setmanal, era una miqueta la vocació del mateix informe setmanal. L'informe setmanal el que fa és les notícies pràcticament de la setmana o d'aquells dies o d'aquell mes que siguin molt actuals, les pots trobar en informe semanal i pots trobar fins i tot 4 reportatges, 3 reportatges o així, no? I aquest és un tipus de programes que abunden moltes televisions, que arrenquen d'un tema que sigui actual, l'aprofundeixen, inverteixen més temps i al final treuen un resultat X, no? I sobretot és un programa de reportatges. Amb molts personatges seqüenciats, no està en un informe al 30 minuts, no? No és un informe... Normalment, hem fet, diguem-ne, reportatges que tiren més cap a l'informe, Però si et fixes, són personatges seqüenciats, que mostrem una miqueta les coses que fan una determinada gent. I això és un seguiment de personatges, Diguem-ne, és el que fa l'Envoy Especial, el que fa el Panorama, també el 60 Minutes... Moltes televisions fan aquest tipus de reportatges, de programes sobre de reportatges.
Però Déu-n'hi-do, no? Perquè jo m'imagino, el 84 neix TV Televisió de Catalunya,
sí.
Oi?
Sí, 83.
83.
El 30 minuts va ser un any després.
El 84. 84. Clar, és una aposta molt forta, no? Perquè és,
sí. Sí, sí.
És un programa.
És un programa i a més amb costos, perquè es viatjava a l'estranger, llavors tenia molta més vocació potser internacional, el reportatge era el gran reportatge fet a fora, sobretot, no? I s'invertia molt més, diguem-ne, no? Amb viatges a l'estranger, no? Però bueno, 30 minuts també ha passejat per totes les crisis internacionals fortes, també les ha visitat, 30 minuts, i sovint també s'han fet 30 minuts en una setmana, en 2 setmanes, si l'actualitat, diguem-ne, ho demana, perquè hi ha un fet prou important i que crea molta expectativa entre l'audiència, llavors el 30 minuts també l'ha tractat. Nosaltres anem indignats, el cas Palau, moltes històries que passen, per exemple, l'últim que vam fer, que el vam fer pràcticament una setmana i pico, va ser la Via Catalana, per exemple, perquè tenia molt ressò, moltíssimes persones es mobilitzaven, i llavors vam creure oportú fer un programa ràpid sobre això, no?
Aviam, com anem de temps? És que em sap greu que...
I 15. 15 minuts més.
Què m'has dit? Vale. Anem a veure què hem fet. 15... Vale, perquè el 30 minuts abans parlàvem de que intentava reciclar-se gent de la de redacció d'informatius, potser hi pujava. L'equip que és de 30 minuts,
sí.
És veterà, és el de sempre, és el del, des del 84?
No, ja no ha hagut canvis, molts canvis, de manera natural, Gent que ha marxat a altres feines o a diaris, que ha sortit de TV3, gent que ha passat a altres seccions, llavors gent d'informatius diaris que ha passat al 30 minuts. Normalment el 30 té un equip fixe de reporters, de realitzadors, d'operadors, va canviant segons les necessitats pròpies del programa i, de la, i sobretot de la mateixa gent. Els últims canvis, doncs, el més veterà que hi estava pràcticament des del principi, Carles Guàrdia, que es va prejubilar, per exemple, no? Hi ha un redactor que ha pujat fa poc temps, que va fer molts 30, ja ha pujat fa poc temps i finalment s'ha quedat, diguem, no? L'hem reivindicat i hem pogut dir-li que es quedia al 30. O sigui que bàsicament la nostra vocació és que el programa està molt més cohesionat si és un equip fixe, però que té visites periòdiques i s'alimenta també de la redacció de diaris, no? Això també és important perquè crea altres dinàmiques. Hi ha gent a redacció que fa molt temps que està especialitzat en un tema concret i de cara a abordar-lo l'aborda amb molta més facilitat que nosaltres, passem d'un tema a l'altre i cada vegada que passem a un tema nou ens hem de documentar totalment sobre el tema. Saps? O sigui que això ens costa molt més, cada vegada és un redactor de baix que porta seguint el tema, saps? Per exemple, el tema de les elèctriques, doncs hi ha un especialista en economia que fa anys que segueix el tema i que va proposar un 30 minuts. Clar, ell té molt territori guanyat en relació a nosaltres, que nosaltres ens hem de posar de nou a investigar, documentar-nos sobre el tema, a fer les trucades d'ella, des dels telèfons fins a la documentació i dels de memòria, per exemple, no?
I abans dius els informatius, sí, els telenotícies, eh?
Sí, telenotícies, informatius diaris. Això és la planta d'informatius no diaris i a baix és informatius diaris. Llavors també s'alimenta el 30 minuts d'això. També s'alimenta de produccions associades amb gent de fora que proposa un tema i que té una mirada bastant exclusiva i té contactes bastant exclusius, i llavors arribem a acords i fan el programa també, diguem-ne, no? Amb els nostres mitjans, no? I també s'alimenta de produccions alienes que anem comprant, precisament de programes com de la BBC, de France D, d'altres distribuïdores i productores estrangeres que ofereixen un bon producte, no?
Després et vull preguntar sobre aquest tema perquè no sé si hi ha alguna tendència a més aliena o més pròpia
Sí.
producció. Però abans de canviar, després de 30 anys,
Sí.
els objectius són una mica els mateixos, els del 30 minuts,
Jo
com va
crec que
néixer?
sí. Jo crec que no ha canviat perquè és un gènere informatiu que perviu des del principi del periodisme televisiu, que és explicar la realitat en profunditat, amb tots els personatges, amb tots els protagonistes dels fets. I llavors és la possibilitat d'anar aprofundint perquè tens més temps, més possibilitat d'entrevistar molta més gent i d'enriquir, diguem-ne, el retrat que fas de la realitat, no? I jo crec que això, vull dir, és una constant, el periodisme televisiu i el periodisme en general. Vull dir que el reportatge és un gènere que crec que no morirà mai, diguem-ne, no? I fora de les televisions conegudes, etc., es fa molt periodisme de reportatge fora. Petites productores, es fan reportatges només per la web, per les xarxes socials, etc., no? Però és un format, diguem-ne, congènit, el fet d'informar, saps?
Però potser ha volgut tenir més pes, perquè si en un principi eren 15 minuts i 15 minuts, no sé
Sí,
si algú...
o hi ha, per exemple, diguem-ne, temporades, com des de que fa uns anys, que ens aproximem una miqueta més cap a la realitat que ens és més pròxima. Això, diguem-ne, va ser un compromís una miqueta des de que vaig venir, i potser abans es feien més reportatges internacionals, diguem-ne, no? D'impacte, però jo crec que, diguem-ne, que el nostre públic progressivament ens demana que abordem temes que són més pròxims, no sé, les preferents, la crisi del cinema català, la gent que és expulsada de casa seva per la crisi de les hipoteques. Tot això té una rebuda en l'opinió pública molt més forta que no abordant temes que són d'interès, òbviament, com el de Síria, que també el fem, diguem-ne, no? O d'Egipte, o d'Ucraïna, diguem-ne, no? Abans potser s'abordava una mica més aquest tipus de reportatge a l'estranger i ara, progressivament, ha anat derivant a explicar més la realitat més pròxima, sense abandonar l'altre, eh? Tampoc ho abandonem, eh?
Combinació, eh? I quina creus que és la clau de l'èxit i continuïtat d'aquest programa? Perquè fa molts anys que existeix.
Sí, doncs un públic molt fidel que espera que el 30 et doni una visió crítica d'allò que passa i aprofundida. Jo crec, jo sempre dic que el 30 ha col·laborat molt en la formació de la consciència crítica d'aquest país, perquè donem i ens donem nosaltres mateixos eines de comprensió de la realitat. Cada diumenge al vespre, una hora de prime time, i normalment entenem molt millor la realitat que en fragments, diguem-ne, més curts d'informació, no? I llavors és una eina de coneixement, és una eina que crea consciència, que crea opinió, és un periodisme crític, també, diguem-ne. Llavors ha estat reconegut i amb una sèrie de públic fidel que cada setmana ens segueix perquè troba allà el que espera trobar, diguem-ne, no?
Perquè l'actual va néixer una mica amb aquesta intenció també i va acabar morint o
No,
com
l'actual
va ser?
era més amb vocació d'informe setmanal, eh? Era de tots els temes que eren, perquè convivia en una època el 30 minuts, un tema, un periodisme més reposat, més de reflexió, i més instantani l'actual. I durant molt temps, va sobre... De fet, la redacció, quan va desaparèixer l'actual, sempre ha reclamat històricament que TV3 necessita un programa com l'actual, d'informació més setmanal, d'actualitat urgent, ràpida, encara que siguin temes de 10 minutets, 5 minutets i tal. No? Això és una reclamació històrica que altres programes han anat, diguem-ne, matant, programes de debat setmanal, clar, tens, diguem-ne, diversos gèneres que ja toquen l'actualitat setmanal, no? Formen revistes de debat, etc. Ara es posa en marxa un, l'Ariadna Oltra, que es posa en marxa un. Llavors això cobrirà una miqueta les necessitats del debat setmanal, de la informació setmanal, no? I va desaparèixer, doncs, per falta pressupostària, segurament, perquè, bueno, d'aquests programes ara no me'n recordo ben bé, no? Però passaven una franja que potser no tenia l'audiència esperada i va anar, diguem-ne, sí, però fins fa relativament poc, no? Perquè va
Quan va
desaparèixer
deixar?
l'actual i després es feia la productora del Ramon Pellicer un altre programa que era tipus informació actual, que ara no em surt el nom. Espera,
Banda, no,
no,
banda ampla és a més de.
no, fins fa poc, fins fa 3 o 4 anys es feien aquest tipus de reportatges que els presentava el Ramon.
Sense ficció també és un estil una mica
Sense
així, no?
ficció és més documental, encara, on predomina més l'empremta de l'autor i on es pot experimentar una miqueta més diversos formats, on té un pes molt més fort la realització, no el sense ficció. De vegades la frontera no és clara perquè nosaltres toquem molts temes que els pot tocar i els ha tocat el sense ficció d'una altra manera, també, però sí, que els podem tocar, diguem-ne.
Avanço, perquè si no em sembla que no. Molt ràpid, amb les rutines de producció, com es desenvolupa un 30? Com comença? Algú té una idea d'un tema?
Sí, algú té una idea d'un tema, i escolta, què et sembla si abordo això, no? O té, per exemple, un parell o tres de temes en cartera, i llavors nosaltres anem...
Iniciativa pròpia?
Iniciativa pròpia,
Vale.
normalment, Iniciativa, jo puc suggerir també històries, no? Però normalment, vull dir que l'experiència dels periodistes que hi ha aquí dins del 30 fa que tinguin en cartera sempre pensats diversos temes, no? Llavors anem pensant en les possibilitats d'un, de l'altre, bueno, quina demanda hi ha, per exemple. Ara dubtaven d'un altre tema i ens vam abocar al tema de l'avortament, perquè hi ha, diguem-ne, un reclam social molt potent, i vam dir, ostres, això preocupa molt a la gent, és un tema actual, el mirem des de la perspectiva històrica també, el tema d'avortament, i ara l'estem, diguem-ne, tot just començant, a iniciativa de la pròpia periodista. Normalment són els propis periodistes, no?
I això es fa una setmana per l'altra?
No, ja, ara bé, el període de documentació, és a dir, bueno, buscant els personatges que et donguin les respostes a les teves preguntes, que vulguin aparèixer. Primer t'has de documentar, a més, no? Per exemple, ara t'has de documentar amb l'històric de les lleis de l'avortament, no? Això no es fa d'un dia per l'altre. I és molt millor documentar-te i després abordar la filmació. Tot i que passen coses, per exemple, l'altre dia, en plena documentació del tema, un grup de dones que havien tingut un paper molt important en les anteriors lleis, tenen una reunió, un sopar mensual, no? Ostres, i ho vam saber, i vam dir, bueno, doncs, i com
Ja
no
hem
podem
d'anar.
esperar l'altre mes, l'abordem i el filmem ja, no? Pots sorgir aquesta
Avançar.
història, no? Que tu comencis un tema i que dins del teu tema ja comencin a passar coses que és imprescindible que filmis, no? Però normalment la millor fórmula és documentar-te durant unes setmanes. Anar filmant, aquest tema també va derivant a altres llocs, sense hospitals de vegades, i l'editatge, que l'editatge en Final Cut té la seva història, Es pot editar un tema en una setmana, si és d'urgència, però si tu vols editar amb seqüències, amb bona realització, nosaltres fem 2 setmanes i mitja o alguna cosa així, estem editant un tema.
Perquè tots són periodistes, eh? És que ara amb això de l'avortament, i això pensava que no hi hagi algun advocat o algú que complementi
No,
això.
ja, no, llavors busquem advocats per entrevistar-los, etc. No?
Perquè poden ser entrevistes que no necessàriament siguin davant de càmera, sinó
I
per...
tant, i tant. Sí, hi ha molts temes que tu vas a veure gent perquè t'informi. Per exemple, el tema de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona, doncs l'equip va entrevistar molts historiadors en aquest exercici de documentació. No forçosament tots els historiadors als quals el periodista va veure havien de sortir per pantalla, no? Ell va escollir dos o tres i van sortir, no? Però és forma part també d'aquest treball de documentació, no? O sigui, tu vas a veure gent i que t'expliqui el tema, els contactes. Molta gent té molta documentació sobre el tema que tu estàs fent, no? I llavors vas anant documentant-te, no? Que és imprescindible, no? Per conèixer el tema.
Molt bé. Utilitzàveu càmera oculta? fins al 98, em sembla.
Bueno, va sortir una llei, a més es va, diguem-ne, posar molts peros a les càmeres ocultes, no? Tot i que es va fer un informe interior de TV3 facilitant l'ús de la càmera oculta, sempre que sigui un tema de molt interès, i que l'única manera de mostrar-ho sigui la càmera oculta, no? Però després hi ha hagut alguna sentència, arran d'algun error, alguna pífia, algun mitjà de comunicació, i no sé si va ser el Suprem que va prohibir l'utilització de la càmera oculta. Val? I
llavors per mala praxi d'algun mitjà.
Per mala praxi d'algun mitjà, d'una denúncia i tal. I llavors ara estem atrapats, diguem-ne. No? Tot i que de vegades comprem reportatges de producció aliena que utilitzen la càmera oculta, però com per exemple a França o Gran Bretanya, en aquests casos no hi ha problema i es pot fer servir, bueno, nosaltres cal, però...
És molt útil la càmera oculta?
És útil, sí, en casos en què no hi ha manera de treure una informació i l'única manera de treure-la és amb càmera oculta. No? Seríem, diguem-ne, molt, molt útils en determinades circumstàncies, eh? Sí, i tant.
Vale, i per anar acabant, hi ha alguna tu observes alguna tendència al llarg d'aquests 30 anys de més producció pròpia que aliena?
Mira, per qüestió de mitjans...
O al revés, eh?
Sí, més aliena, i ara.
Més aliena.
El tant per cent que fem d'aliena és més superior...
Per què això?
Per què? Perquè la retallada pressupostària. És a dir, per exemple, abans es feien temes propis d'aquí, amb productores de fora, però eren temes propis d'aquí. I llavors es feien produccions associades, que això a la millor eren 6 reportatges a l'any. Això ha anat desapareixent per qüestió pressupostària, no? I ens hem quedat a la millor amb una producció, amb una coproducció amb gent de fora, a l'any. Clar, això vol dir que amb els nostres propis mitjans no podem abordar cada setmana, amb els que som, cada setmana un tema nou, val?
Clar.
Amb l'estil de programa que fem. Si féssim un programa d'informe setmanal, millor sí, diguem-ne, no? Però a l'estil de fer reportatges, que es requereix investigació i temps, no és possible, amb la gent que som, fer cada setmana un tema propi. Llavors anem combinant. Però no només per això, sinó perquè de vegades, molt sovint, hi ha produccions de fora molt interessants que l'audiència, diguem-ne, té dret a conèixer, diguem-ne, no? Realitats que són fruit d'una investigació d'un equip de periodistes durant molt temps i nosaltres el comprem, com fan moltes altres teles, i oferim el producte perquè és un bon periodisme, diguem-ne, saps? O sigui que està molt bé si un grup de periodistes ha estat durant molt temps fent un treball a Síria, amb lo difícil que és anar a Síria, per exemple, ara, el complicat que és, doncs, ostres, si és d'envergadura, el compres i l'audiència de Televisió de Catalunya pot veure un reportatge en profunditat sobre Síria, diguem-ne, no? O sigui que ja ens va molt bé, diguem-ne, és molt interessant oferir altres aspectes d'altres països i altres realitats a través del 30 minuts que d'una altra manera tampoc es veurien, diguem-ne, no?
Això que és a final, a l'inici de la crisi que comença aquesta davallada, diguem?
Jo crec que no la davallada, sinó l'augment del percentatge d'alienes. Sempre el 30 minuts ha comprat reportatges a la BBC, amb acords, tal, amb Frontline, que són els nord-americans, a la PBS, amb Le Monde Spécial.
Sí, es substitueix la coproducció ja directament per la coproducció aliena, no?
Sí, exacte.
Vale.
La coproducció, la producció associada, de vegades, clar, per qüestió de retallada, perquè no tenim tants mitjans com per comprar, per fer produccions associades, que és molt més car. Perquè tu estàs pagant aquí el treball durant 3 mesos d'una gent determinada i tu entres a costejar, diguem-ne, aquest producte, no? Que en canvi comprar directament un reportatge fet, com el compren moltes televisions del món, doncs d'aquesta li cobren un percentatge, d'aquesta una altra, i així moltes televisions van comprant i d'aquí són els beneficis, no?
I perquè jo ara estava recordant, marxàveu molt lluny, perquè els primers reportatges...
Sí, hem anat molt lluny també.
A la Unió Soviètica, vull dir,
bueno, ara
marxàveu...
Ara hem fet un d'exportistes, exportadors,
sí.
I hem marxat a Rússia, hem marxat a Mèxic també, però bueno, 30 minuts ha fet Egipte, ha fet Japó, hem fet Finlàndia, fa
de
poc...
Tot.
Continuem fent, no renunciem en absolut, el que passa és que mirem molt més
Clar,
a les històries,
clar,
donem una miqueta
clar.
més al pressupost, no? Ens ajustem un pelet més, sí.
I en aquesta mateixa línia, ha passat el mateix amb el periodisme? És a dir, al principi
Sí.
s'investigava molt més, si hi havia més recursos, hi havia més temps, hi havia més...
Sí, jo crec que es destinava molts més recursos al periodisme d'enviat especial, al periodisme d'investigació. Els diaris mateixos destinaven una gent durant mesos a investigar un tema sense que forçosament hagués de publicar alguna cosa immediatament, no? Però com el periodisme aquest és car,
Clar.
hi ha hagut un descens brutal de la publicitat,
Clar.
un descens en la compra del diari en els quioscos, i això ha reduït els ingressos d'una manera bàrbara en les empreses periodístiques. Llavors no poden dedicar tants diners al periodisme d'investigació, i això és un gran drama, diguem-ne, no? Vull dir, fem periodisme moltes vegades de declaració, periodisme polític moltes vegades, no? I la part que ocupa el periodisme d'investigació és molt estret, no?
Però també en el 30 minuts, eh?
Sí, ens hem
Tu em
hagut
semblava que
d'ajustar.
deies com en
No,
general,
ens
què
hem hagut
passa?
d'ajustar, clar,
Clar.
nosaltres ens hem hagut d'ajustar. Abans, potser, es dedicava més temps a investigar un tema durant mesos.
Abans, perdona, quan em
Bueno,
penso.
igual fa 4 anys o
Vale.
5 anys, no? Potser es feia més sovint, diguem-ne, no?
Vale.
Dedicar molt més temps. Ara hem ajustat una miqueta més els temps de producció, diguem-ne, no? Perquè abans, vull dir, o es comptava amb més equip, o com hi havia més produccions associades, tenies a l'abast temes propis fets per a productores. Però ara, com hem tancat una miqueta, obligatòriament, la finestra d'aquestes productores, doncs llavors el periodisme, diguem-ne, d'aquí, d'investigació, s'ha retallat, i per això comprem més alienes, diguem-ne, no? Per això sí que estem més obligats, no?
I al llarg d'aquests 30 anys,
Sí.
és una visió massa extensa. És a dir, des de que es va iniciar, hi havia una voluntat molt més forta d'apostar pel periodisme d'investigació que s'ha diluït al llarg de 30 anys, o ha sigut al llarg d'aquests 5 que em comentaves tu, aquests últims 5?
És que també s'han fet, en aquest cim també s'ha fet periodisme d'investigació,
Clar.
vull dir, saps?
Clar. Potser no són
No,
línies
no, no
rectes.
tant, no tan, diguem-ne, és viatges a l'estranger, això ho hem retallat, diguem-ne, no? Per això no vol dir haver deixat el periodisme d'investigació, saps?
Clar.
Sí que ho han notat molt més els diaris, perquè els diaris sí que destinaven persones durant molt temps a fer un tema, val? Nosaltres sempre hem tingut, encara que duressin més, sempre els temps més acotats en televisió, molt més acotats, no? Però a diaris sí que s'ha notat més el periodisme d'investigació, una mica més la retallada. O les cobertures internacionals també, de notícies diaris, també s'ha retallat una miqueta, no? Però aquí al 30, com en el seu ADN està el periodisme d'investigació i de profunditat, com ells estan dins de l'ADN, mai renunciem, diguem-ne,
Clar,
a fer-lo.
clar.
El que hem anat renunciant una miqueta és a l'anar a l'estranger tant, saps? Això sí.
I és més fàcil ara, amb els mitjans tecnològics, fer periodisme d'investigació, que potser fa 15 anys o...
Sí, jo crec que és més fàcil.
Facilita molt més la
Facilita
feina,
molt més la feina. Sí.
reducció de temps...
Clar, de transportar aparells, distribuint, de difondre, ha estat molta més ajuda. Abans anaves des de les càmeres més grans als sistemes d'editatge que tenies quan estàs fora i pots editar d'una manera diferent i enviar-ho. La revolució tecnològica ajuda molt, 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 molt més al periodisme. És una eina fantàstica de vegades. De vegades va en contra teva, perquè has de confirmar tot allò, per exemple, que alimenten les xarxes socials, no? Però al mateix temps, sense elles, a vegades hi ha coses que no podries explicar, diguem-ne, no? O sigui que és una eina que la utilitzem i realment és positiva en termes generals, sí, i tant.
I ja, per últim, a Televisió de Catalunya hi ha una voluntat molt explícita d'apostar pel periodisme d'investigació, ja no només pel 30 minuts, sinó en general. Doncs fer uns informatius que estiguin en profunditat, que...
Ara, diguem-ne, amb els nous temes hi ha aquesta vocació creixent, diguem-ne, no? De fer menys temes i els temes que surtin més treballats, per tant, més investigats, més documentats. No importa que el tema sigui més llarg, sinó que el tema sigui propi i sigui investigat, diguem-ne, no? I ara, diguem, amb els nous TNs s'ha obert aquesta línia una mica més aprofundida, no? De vegades és per qüestió de recursos humans, que no pots fer aquest tipus de periodisme, perquè els informatius, només amb la cobertura del que va passant diàriament, ja has de destinar el 90% de la gent. Llavors, destinar alguna gent a que faci investigació és un luxe que de vegades no ens podem permetre. Només ens ho podem permetre reduint la quantitat d'informació diària que surt del CNN de peces, no? Això sí.
Molt bé. Jo només et volia preguntar al final que si hi ha alguna manera de saber si són de producció pròpia o aliena, alguns reportatges que ja fa doncs potser 20 anys que s'han emès.
Mira, normalment els que són de producció aliena, com caduca els drets,
no estan
passant. No els pots veure.
Ah, vale.
No els pots veure.
Vale.
Alguns de producció pròpia tampoc els pots veure perquè hi ha imatges històriques que només es poden utilitzar per aquell 30 i durant un temps determinat. Hi ha drets internacionals. I dius, ostres, aquest és de producció pròpia, no es pot veure. O per afectacions personals. Gent que l'any 80 estava a la presó i que ara, per exemple, penjar-lo a la web i que la seva imatge surti constantment a través dels anys, doncs no convé a la persona, per tant el traiem, perquè la vida ha canviat, aquella persona pot haver canviat absolutament, sortida, és un exemple que et poso, no? Per afectacions personals, persones que estaven en una circumstància determinada, en un moment determinat, i que no els interessa que la seva imatge estigui a disposició de la web per tothom durant sempre, durant tota la vida, no?